Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament portarà a Fiscalia els talls de subministrament elèctric que afecten 800 famílies sabadellenques des del 27 de desembre. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El consistori considera que hi ha indicis de delicte en aquestes incidències que estan posant ciutadans de 8 barris diferents en una situació molt complicada, especialment en plena onada de fred. Ho ha destacat Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Famílies que necessiten, sobretot gent gran que necessita la millor estar connectada amb un respirador i que no hi pot accedir, famílies amb criatures molt petites doncs, que no tenen aigua calenta, per tant, una situació que des de l'Ajuntament considerem que és del tot inacceptable. Per això ja des de finals de la setmana passada vam posar en marxa un dispositiu específic per ajudar en aquestes famílies, sobretot en tot el tràmit amb la companyia elèctrica, que al final són els responsables, no?
L'Ajuntament també acompanyarà els afectats perquè portin el cas a l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor i al Síndic de Greuges.
El Taulí ha tornat a desprogramar les intervencions quirúrgiques no urgents per l'empitjorament de l'evolució de la pandèmia.
Des de l'hospital confien reprendre l'activitat demà, però alerten de l'ascens de casos de coronavirus. Des de divendres, 11 persones han mort al centre sabadellenc per Covid i s'han registrat 40 nous ingressos. Ara hi ha 159 hospitalitzats, dels quals 31 es troben en estat crític.
Tot i aquest context, els alumnes han tornat avui a les aules sense incidències.
Des del sindicat USTEC, però, consideren imprudent iniciar el segon trimestre de curs sense haver realitzat abans proves PCR entre els docents.
I en esports, el Sabadell s'enfronta aquest vespre al Lugo a la nova Creu Alta.
Serà l'últim partit de la primera volta i l'objectiu és demostrar que poden guanyar a casa. Si els homes d'Antonio Hidalgo guanyessin, ascendirien al 17è lloc de la classificació.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 2 graus a Sabadell, temperatures que s'han desplomat en els últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tot i que l'ambient a hores d'ara és majoritàriament assolellat a la major part de Catalunya, cal destacar que l'ambient es manté gèlid. Temperatures màximes que ni tan sols aquest dilluns han arribat als 10 graus. De fet, ens trobem encara a hores d'ara amb temperatures negatives. A zones del Pirineu i de l'altiplà central i també punts de ponent, la temperatura ni tan sols a migdia arriba a superar els 4 o 5 graus. A més, hi ha algun banc de boira residual cap a l'altiplà central que potser localment serà persistent. I per l'altre cantó, també destaquem que continua bufant vent de mestral i tramuntant, especialment cap al sector de l'Alt Empordà, amb cops forts, i això implica notable alteració marítima. Mantenim, de fet, un avís per onatge, especialment a la Costa Brava, amb aquestes onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències. En canvi, sí que hi ha incidències a la xarxa ferroviària. Aquesta hora, l'R4, retards de més de 45 minuts arran d'una avaria a la catenària entre Sants i l'Hospitalet. Passen 4 minuts de les 7, l'Ajuntament de Sabadell ha posat fil a l'agulla per solucionar els continuats talls de subministrament elèctric que estan patint unes 800 famílies de la ciutat des del 27 de desembre. Aquest cap de setmana, la policia municipal ha visitat més de 60 famílies i ja ha aixecat 36 actes que es volen recopilar per portar davant del Ministeri Fiscal per si s'ha comès algun delicte amb aquestes continuades incidències. També s'acompanyarà les famílies a denunciar el cas a l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor i al Síndic de Greuges.
Des de l'equip de govern han explicat que estaran especialment atents als casos de vulnerabilitat que puguin afectar famílies amb menors o persones que necessitin tenir un respirador connectat. De totes maneres, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha afegit que la majoria d'incidències són en domicilis que no estan en seguiment pels serveis socials. Tot i així, la resposta del govern serà contundent amb Endesa.
Amb el recopilatori, tant de les queixes que es presentin a l'OMIC com de les actes que aixequi la policia municipal, tot això es presentarà davant de la Fiscalia i també davant de la Sindicatura de Greuges. Doncs la Sindicatura de Greuges perquè valori si s'ha vulnerat algun dels drets dels nostres veïns i la Fiscalia perquè valori si hi ha algun delicte en aquestes actuacions o en aquestes incidències que s'estan produint.
Les primeres incidències es van detectar al nord de la ciutat, als barris de Can Puiggener i Can Uriac, però ara ja afecten 6 barris més: Can Llong, la Plana del Pintó, Can Rull, Cifuentes, l'Eixample i Campoamor. Per això el consistori no accepta les explicacions d'Endesa, que alega que els talls de subministrament estan provocats per les connexions irregulars a la xarxa elèctrica. Pel que fa als afectats, denuncien la precarietat que suposa viure sense electricitat en aquest episodi de fred intens. Pedro López ha participat al programa al matí.
A part de ser invierno, aparte de que hay niños pequeños que lo tienes que bañar, a las 7:30 se fue la luz y no vino hasta la 1 de la noche. Eso hace 4 días y esto no se puede aguantar. Es una situación bastante penosa. Aparte de que todos los vecinos pagamos nuestros recibos y la compañía tiene que hacerse cargo de esta situación.
L'Ajuntament també ha demanat la implicació de la Generalitat per solucionar tots aquests problemes. S'han enviat cartes al conseller d'Economia, Ramon Tremosa, i al delegat a la demarcació, l'exalcalde Juli Fernández.
El Taulí ha desprogramat aquest dilluns algunes intervencions quirúrgiques no urgents per l'empitjorament de la pandèmia. És una de les mesures previstes dins del pla de contingència de l'hospital i que ja es va aplicar durant tota una setmana el mes de desembre passat. La mesura que s'ha aplicat avui torna a ser conjuntural i, segons les fonts consultades per aquesta emissora, l'activitat quirúrgica recuperarà completament a partir de demà, tot plegat mentre la situació epidemiològica s'agreuja.
Així és, avui el risc de rebrot se situa a Sabadell en els 505 punts, mentre que la velocitat de transmissió també ha pujat a l'1,20. A més, l'Hospital de Sabadell ha registrat un total d'11 morts entre divendres i diumenge, així com 57 positius i una quarantena d'ingressos més. Un volum d'hospitalitzacions que eleven la xifra de pacients ingressats per coronavirus a les instal·lacions de la Gran Via fins als 159, 31 dels quals es troben a l'UCI o semicrítics. Un gruix de malalts a les UCI que no registrava des del 27 de novembre passat. El cap del comitè Covid del Taulí, el doctor Manel Cervantes, es mostra preocupat per l'increment de la pressió assistencial a la unitat de cures intensives.
Perquè ja no és un tema d'espai físic o de respiradors, que d'això en tenim i de sobres, sinó del personal sanitari que necessitem per atendre'ls adequadament. I aquest és el moment, diguéssim, crític d'aquestes setmanes, que no seran curtes. Jo crec que ens espera tot un mes amb aquesta situació i que esperem poder seguir donant la resposta com fins ara.
Tot plegat provoca que els professionals del Taulí hagin de fer un joc d'equilibris per intentar mantenir l'activitat ordinària i a l'hora donar resposta a l'augment de pacients Covid que hi arriben. Davant de l'augment dels casos durant el cap de setmana, avui s'han hagut de desprogramar algunes intervencions no urgents, tal com estableix el pla de contingència de l'hospital. A partir de demà a prop, el servei de cirurgia tornarà a la normalitat. Poder mantenir-lo així al llarg de les pròximes setmanes és un dels neguits del doctor Manuel Cervantes.
La realitat és que en aquests moments s'està complint el pla de contingència que vam reelaborar a la tardor i estem veient que de moment podem mantenir l'activitat ordinària, vol dir les intervencions, les consultes, els controls dels pacients habituals de l'hospital i, a més, donar sortida al tractament dels pacients amb coronavirus. Això és un equilibri difícil de vegades, sobretot perquè la dedicació del personal no el pots doblar. Vull dir, si està fent una cosa no pot fer l'altra. I aquesta és la cosa que ens fa una mica de por pel futur.
Mentrestant, continua en marxa la campanya de vacunació per immunitzar residents en centres geriàtrics i professionals de la salut contra el coronavirus. Es calcula que al Taulí ja s'han vacunat més de 400 professionals dels 2.000 que ho han sol·licitat de forma voluntària. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, des del 27 de desembre passat ja s'han vacunat a la ciutat un total de 1.585 persones.
L'assaig clínic de la vacuna contra el coronavirus de Janssen compta amb un sabadellenc com a voluntari. Es tracta d'Albert Païssa, que s'ha sumat a l'assaig de l'Hospital Clínic sota la coordinació dels germans Trias i Pujol per ser part de la solució a la pandèmia. Ho ha expressat en declaracions al programa Al Matí, on ha relativitzat els efectes secundaris de la vacuna.
Un major efecte secundari, doncs, mira, podria ser una reacció al·lèrgica, no? Però clar, és que compares aquestes petites coses com fatiga, febre, que és la majoria de cops el que dona, amb les 50.000 morts que ja portem a l'estat espanyol des de l'inici de la pandèmia, i per mi és que no hi ha punt de comparació. No estic provant una vacuna d'una malaltia lleu, estic provant una vacuna d'una malaltia que ens ha canviat la vida i que no hi ha més manera de canviar, o sigui, de tornar a la normalitat, no?
El sabadellenc es va posar la vacuna fa uns dies i assegura no haver notat efectes secundaris més enllà de sensació de fatiga. Albert Païssa insta més ciutadans a seguir els seus passos i formar part d'aquest o d'altres assajos de vacunes contra el coronavirus.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Els centres educatius sabadellencs han superat el primer dia de classe després de les vacances de Nadal sense incidències, malgrat els dubtes que ha despertat aquest retorn en els sindicats. El regidor d'Educació, Manuel Robles, considera tot un èxit haver evitat un endarreriment encara més gran de l'inici del segon trimestre, encara que no s'hagin fet proves PCR de forma anticipada. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
No seré jo qui critiqui si està millor o està pitjor. Crec que hi ha maneres d'organització i segurament amb el cap de cadascú tenim la pròpia nostra manera de com s'hauria d'haver organitzat aquest inici de segon trimestre. Però, doncs, per mi, la notícia no és el com, sinó la notícia és el què. I és que les classes han començat ja.
El retorn a les aules es produeix a més quan encara hi ha moltes demandes dels docents sense respondre.
Entre aquestes hi ha un augment del personal per abastir les necessitats derivades de la pandèmia. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, alerta que s'està donant una cobertura de mínims.
Són dotacions insuficients perquè l'únic que fan és cobrir aquells grups amb sobreràtios. És a dir, només han dotat de dotacions de reforç, que es diu, en aquells centres on hi havia algun grup amb sobreràtio. Val? Llavors, alguns han rebut una dotació, alguns mitja, alguns dues, però que en cap cas doncs, permet reduir les ràtios de tots els grups, tal com nosaltres demanem doncs, a nivell de qualitat educativa i a nivell també ara doncs, de seguretat en els centres.
En aquest mateix sentit, Segura denuncia que aquest segon trimestre s'ha obligat a tornar a la feina als docents vulnerables, a excepció dels que hagin aconseguit una baixa mèdica, una situació que preocupa el sindicat pel risc que podria suposar en cas de contagi. Més enllà de la contractació de nou personal, des d'USTEC també reclamen sistemes de filtració de l'aire que permetin obrir portes i finestres en episodis de baixes temperatures com l'actual. En aquest sentit, Robles assegura que s'han anticipat aquest problema i han mantingut la calefacció de les escoles en marxa durant tot el cap de setmana.
I encara en educació, els centres docents universitaris asseguren que compleixen les mesures de seguretat, encara que això comporti algunes incomoditats ara que és l'hora de fer exàmens. Els estudiants, per la seva banda, demanen sistemes alternatius d'avaluació en concordança amb les mesures decretades de restricció de la mobilitat.
La portaveu a Sabadell del Sindicat d'Estudiants, Firdaus Alaoui, retreu al Ministeri que no hagi pres mesures després de veure imatges d'aglomeracions als passadissos i assenyala al programa El Cafè que no és coherent restringir la mobilitat i agrupar persones procedents de diferents llocs.
La veritat és que no podem pretendre que fixem o sigui, restriccions de mobilitat i confinaments perimetrals a tot l'estat i al mateix temps agrupar, o sigui, ja et dic una altra vegada, agrupar a no sé quantes persones que venen d'arreu de Catalunya, del País Valencià també. O sigui, aquests riscos de mobilitat també comporten que hi hagi un major risc, una altra vegada, de contagiar-se de Covid, no?
Des de la Universitat Autònoma de Barcelona asseguren que el campus és segur i es remeten a les guies docents que van publicar el juliol passat, que ja tenien en compte la situació de pandèmia. Màrius Martínez, vicerrector d'alumnat de la UAB, reconeix que les aules estaran més fredes del que seria desitjable.
Estem a l'hivern, estem en una onada de fred, s'han de ventilar i, per tant, sí, estaran més fredes del que a nosaltres ens agradaria, perquè així ens ho indiquen les autoritats sanitàries. Els sistemes de prevenció inclouen la ventilació periòdica d'espais. Estan ventilades. Tenim gel hidroalcohòlic. Els fulls dels exàmens, en general, cada alumne recull el seu. S'utilitza la distància de seguretat i és obligatori l'ús de mascareta. I hem recordat a l'alumnat que ni es quedi a la porta de l'aula quan ha d'entrar, ni es quedi a la porta quan s'acaba l'examen.
Els centres han rebut instruccions d'evitar que es produeixin aglomeracions i per això podran disposar d'aules d'altres facultats. Se'n fa una desinfecció diària i s'evita fer exàmens consecutius a la mateixa aula. Martínez explica que és difícil garantir la identitat de la persona que fa un examen virtual. Així i tot, el vicerrector d'alumnat recorda que s'han confinat molts pocs grups, causats bàsicament per alguna activitat conjunta o contacte amb persones positives. També s'han fet exàmens el passat dissabte de les oposicions a professor de secundària. L'Institut Pau Vila ha acollit proves de Geografia i Història, el Joan Oliver, les de Biologia i el Ferran Casablanques, anglès. El temporal va provocar que es fessin exàmens a baixes temperatures, en aules amb finestres obertes, al ser més de 10 persones. I també que algun candidat no es pogués presentar per la neu. La Plataforma d'Interins de Catalunya ha dit que donarà suport a les reclamacions individuals dels afectats, però descarten presentar una causa conjunta contra el manteniment de la convocatòria.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe a puntradiosabadell.fm.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs presentat per Saba, la gestora de l'aparcament a la plaça Doctor Robert, que demanava que l'Ajuntament compensés les pèrdues que li van causar les obres de la nova estació de ferrocarrils del passeig de la plaça Major. El Tribunal rebutja l'escrit de la concessionària perquè no considera que el consistori sigui el responsable del desequilibri en els comptes de l'aparcament, que va haver de tancar una de les seves entrades arran d'aquestes obres.
D'aquesta manera, els serveis tècnics de l'Ajuntament ja poden començar a treballar en l'elaboració de la futura concessió del nou aparcament que hi haurà al centre de la ciutat i que sumarà l'actual pàrquing de la plaça Doctor Robert amb el del passeig. A part de la nova concessió del servei, també es començarà a redactar l'avantprojecte per remodelar els actuals accessos i connectar els dos aparcaments. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha anunciat que és previst que tot plegat estigui enllestit el segon trimestre del 2021.
El qual això que permet també és que l'Ajuntament treballi i comenci a avançar els plecs de clàusules per a la futura concessió, gestió i explotació del pàrquing en el seu conjunt, com sabeu, el pàrquing de ferrocarrils i el pàrquing també del Doctor Robert, no? I així esperant doncs, que en el segon trimestre del 2021 el plec de condicions del projecte ja estigui enllestit per poder començar la tramitació i l'aprovació d'aquest nou pàrquing i fer el concurs, que és el que volem.
Saba encara pot presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem, però els tràmits municipals seguiran el seu curs.
Encara en política, demà hi haurà el primer ple de l'any 2021. Destaca l'aprovació definitiva de la cessió d'una part del local de Cal Balsac al Casal Popular El Tallaret.
També es debatrà la voluntat de prorrogar el contracte de transports urbans de Sabadell durant 10 anys més abans que acabi el 2021 i aprovar la despesa del servei de la neteja viària i la recollida d'escombraries fins al final de la concessió, el 2027. Pel que fa a les mocions, Esquerra vol demanar al Ministeri de l'Interior que no presenti cap recurs per recuperar la caserna. La Crida aposta per recuperar la titularitat dels terrenys de l'aeroport de Sabadell. Junts vol cedir espais municipals a les comunitats energètiques locals. I Ciutadans vol rebutjar la nova llei CELA perquè diuen que discrimina el castellà.
Més notícies del dia. Els mercats ambulants han de baixar la persiana durant almenys dos caps de setmana. Les noves restriccions per frenar la tercera onada afectaran un total de 230 parades.
A diferència de les paradetes del voltant del mercat central, que són considerades de servei essencial, els mercats ambulants dels Marinals del carrer Bernat Metge i els brocanters del mercat central no podran obrir. Per sort, el fet de ser itinerants els permet comercialitzar altres ciutats durant la setmana i així no patir tantes pèrdues. Tot i això, la portaveu dels marxants, Núria Castillo, explica al Cafè de la Ràdio que perilla la seva pluralitat.
Sabadell és una ciutat que la gent vol sempre estar en llista d'espera per adquirir una plaça i ara mateix n'hi ha, jo crec que a tots els mercats ja trobaríem plaça, perquè hi ha gent doncs, que s'ajubila o que ha trobat una altra feina, una altra manera de guanyar-se la vida, o gent que s'ha espantat molt i ho ha deixat. No et puc dir una quantitat, però sí que et puc dir que és algo que no ha passat mai.
Els marxants accepten la mesura sempre que no s'allargui en el temps, ja que aquest tancament té un impacte econòmic del 100%.
Una cinquantena de persones es concentren a plaça Sant Roc per reivindicar que els gimnasos són segurs.
Ho han fet sota proclames com ara "no hi ha incidències, volem coherència" o "esport responsable, esport indispensable". Rubén Martínez, propietari de Line Crossbox, ha estat l'encarregat de llegir un manifest on ha argumentat que els centres esportius són segurs.
Els centres esportius defensem ser espais segurs, que hem complert de manera exhaustiva amb totes les recomanacions i imposicions en relació a matèria de seguretat, higiene i desinfecció. Hem anat adaptant les nostres instal·lacions a les normatives proposades per les autoritats sanitàries competents en la lluita contra el Covid-19. Gràcies a aquestes restriccions s'ha demostrat la baixa incidència relacionada amb la pràctica esportiva, constituint entre el 0,22 i 0,28 del contagis total a Espanya, segons els propis informes del Ministeri de Sanitat.
Per això critiquen que se'ls obliga a tancar, com a mínim, fins al 17 de gener. I és que asseguren que molts petits empresaris estan pensant en tancar els seus negocis, ja que les despeses es mantenen, mentre que els usuaris van a la baixa i les ajudes són insuficients.
La visita de la campanya Donar Sang és una altra pel·lícula. Sabadell es tanca amb 35 donacions.
El Banc de Sang va ser ahir a l'antic mercat de Sant Joan, en una cita que des de l'ANG han valorat positivament, tenint en compte les condicions climatològiques del cap de setmana. El portaveu del banc, Xavi Villalvilla, avança les altres cites que té l'entitat a la ciutat.
Animem a totes les persones que avui no han pogut venir per la situació del temps a que vinguin a les properes campanyes que fem a Sabadell aquest mateix mes. El proper dissabte, dia 16, estarem novament a l'antic mercat de Sant Joan, on també tornarem el dia 24 i el 30, i a més el divendres 22 serem al Centre Cívic de Can Uriac. Per tant, tothom qui pugui està convidadíssim a venir a donar sang aquest mes de gener i ens ajudarà molt a remuntar les reserves després del Nadal.
Des de l'inici de la pandèmia, per donar sang s'ha de demanar cita prèvia al lloc web de l'entitat.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant del temporal Filomena, que ocasiona greus conseqüències arreu de Catalunya i està en alerta per gelades a les carreteres.
De moment, aquest dilluns hi ha 400 abonats sense llum, 17 municipis sense servei de telefonia, 1.700 estudiants sense poder anar a classe pel tancament dels centres o la suspensió del transport escolar i 45 vies afectades per la nevada. Aquest matí encara hi havia 9 carreteres tallades i tampoc funcionava el servei d'AVE entre Barcelona i Madrid, entre altres. Per altra banda, l'aeroport de Barajas torna a funcionar i s'obrirà de forma gradual.
Salut calcula que s'arribarà al pic de pressió assistencial a les UCI pocs dies abans del 14 de febrer.
A més, ha presentat un informe durant una reunió de representants de les formacions polítiques en què dibuixa dos possibles escenaris de l'evolució de la pandèmia. En el primer dels casos es preveu arribar al pic a les UCI el 4 de febrer amb 640 pacients i en el segon s'hi arribaria el 10 de febrer amb 850. En cap dels dos es té en compte que es pugui accelerar la velocitat de propagació per l'efecte de la nova soca britànica.
Adrià Carrasco torna de l'exili després de més de 2 anys i mig, un cop arxivada la seva causa.
L'activista i el seu grup de suport ho han anunciat en una roda de premsa a les portes del TSJC. El membre del CDR va fugir a Bèlgica després que la Guàrdia Civil es presentés a casa seva la matinada del 10 d'abril del 2018. Se'l buscava per terrorisme, rebel·lió i sedició, per haver participat en talls de carretera i per obertura de peatges.
I un últim apunt, presó per als 3 presumptes jihadistes en una operació terrorista de Barcelona.
Entre els detinguts hi ha un excombatent d'Estat Islàmic, organització coneguda com a Daesh. La Comissaria General d'Informació està investigant el material decomissat per determinar si tenien intenció de cometre algun atemptat de manera imminent. El Centre Nacional d'Intel·ligència, l'FBI i l'Europol han donat suport en aquesta operació.
Moment pels esports. Aquest vespre, el Centre d'Esports tanca la primera volta rebent a la nova Creu Alta el Lugo. Més enllà de la preocupació sobre el drenatge del terreny de joc, un fet que ha marcat les hores prèvies al xoc, el conjunt arrequinat afronta el partit amb la intenció de treure un bon resultat per sortir del descens.
Un empat li val, però 3 punts propulsarien el Sabadell fins a la 17a posició. Ara bé, els homes d'Antonio Hidalgo hauran d'aconseguir allò que ha costat tant fins ara, guanyar casa. El conjunt arlequinat és el pitjor local de la categoria, amb tot just 8 punts. Per això, el tècnic és el moment d'agafar embranzida el temple.
És el moment perquè has de sumar de 3 en 3 en una situació que a casa està costant una mica més que fora, però ja vaig dir l'altre dia que la igualtat quan no tens el teu públic és el mateix pràcticament jugar a casa que a fora. Nosaltres hem de donar passes endavant, estem en un bon moment, però això s'ha de refermar amb una victòria demà, no?
De cara al partit, Pierre Cornu arribarà a temps i, per tant, al Centre d'Esports les úniques baixes que tindrà seran les d'Adri Cuevas per lesió i Juan Ibiza per sanció. En el costat gallec, la principal novetat serà la tornada de Juanpe, però homes com Iriome, Alende o el Puma Rodríguez no han entrat a la llista. El Lugo se situa a una zona relativament tranquil·la a la taula amb 27 punts, però el seu entrenador, Mehdi Nafti, demana als seus futbolistes fer els deures el més aviat possible.
Nosotros queremos tener por lo menos un fin de temporada más tranquilos que años anteriores, pero para poder tener ese lujo, porque para nosotros sería un lujo, hay que puntuar en ese tipo de partido y las primeras jornadas de la segunda vuelta. Es muy importante para no llegar asfixiados a las últimas jornadas.
A 9:45, xiulet inicial a la nova Creu Alta i d'aquí uns minuts, quan acabi el Notícies Vespre, programació especial a Ràdio Sabadell amb el Tribuna Preferent i el Sabadell en joc fins a mitjanit.
Una mica abans, a 9:45, l'Sporting de Gijón juga partit de Lliga a casa davant del Fuenlabrada. Si cap davanter pateix algun contratemps, Álvaro Vázquez, que no ha entrat a la convocatòria, tindrà via lliure per marxar al Sabadell.
L'operació amb el davanter badalonista tancada i els asturians només el retindrien si tinguessin alguna baixa en l'atac. L'ex de l'Espanyol i del Getafe entra del arribarà cedit després de gaudir de pocs minuts enguany. Sigui com sigui, el que demana Hidalgo és que qui hagi de venir, millor que ho faci aviat.
Jo sempre ho dic, no? Quan abans si ha de venir algú, abans que vingui, molt millor, perquè tindrem més temps d'acoplar-ho, perquè el que vingui haurà d'entendre el que som, el que volem, i això és una obvietat, que si arriba l'abans possible, millor.
El Sabadell, recordem, té dues fitxes disponibles després de la sortida de Jesús Olmo, a qui se li ha rescindit el contracte. Es tanca així la segona etapa com a arlequinat del central barceloní, marcada per la greu lesió que va patir el curs passat. Enguany, tot i estar recuperat, no ha entrat dins dels plans d'Hidalgo.
Notícies Vespre.
En handbol, els dos sèniors de l'Oar Gràcia han aprofitat que aquest cap de setmana encara no reprenien les lligues per recuperar partits pendents. El balanç, doble derrota i una situació força preocupant en el masculí.
Després de caure en el derbi a Sant Quirze per 31-22, són 6 desfetes seguides a Primera Nacional pels de Gerard Gomis. L'Oar, després d'estar lluitant per la part alta de les darreres temporades, és ara 12, amb només 4 punts respecte al perill. Una situació que preocupa, com reconeix el capità Quim Baillo.
Van en perspectiva, sabem que han estat contrarivals que en el marc teòric hauríem d'estar per sobre nostra, a la taula, però sí, evidentment sí que preocupen. Quan t'enganxes una dinàmica negativa com en la que estem, al final tot és pressió, tot és negativisme i entres en un bucle que has de fer un esforç per intentar sortir-hi per poder tirar el resultat endavant. I sí, la resposta és que preocupen.
Demà el conjunt de Gerard Gomis es posarà al dia recuperant l'últim compromís pendent amb la visita al carrer Bocaccio del Palau Tordera. En aquest mateix escenari, el sènior femení va cedir ahir per 20-22 davant la Roca, desaprofitant així una bona ocasió per escapar-se del descens. Carol Carmona, l'entrenadora del Gràcia, lamenta la falta d'encert.
El problema ha sigut que hem fallat molt de cara a porteria i això anímicament pues, a les jugadores diria, l'ha afectat molt, perquè tirava una jugadora, fallava, la llançava una altra, fallava també. I anímicament sí que és veritat que això ens ha penalitzat. I ens ha costat perquè després del temps mort sí que és veritat que ho hem intentat, però ens han fet un gol, ja està a dos i ja per temps ja era molt complicat.
L'Oar tanca així la primera volta a plata, situant-se un punt per sobre del perill. Dissabte les gracienques visitaran un Sant Joan d'Espí que, tot i ser sisè, va passar un final de 2020 amb moltes dificultats per trobar el camí del triomf.
I en waterpolo, Borja Fenoy ha anunciat la seva retirada de forma prematura. Als 23 anys, el jugador sabadellenc deixa l'Astralpool per un projecte de vida que no pot rebutjar, segons ha dit literalment a través de les xarxes socials.
Tot i la seva joventut, plega una dècada després del seu debut al primer equip. Recordem que la seva estrena va ser l'any 2011, quan encara era cadet. Fenoy va arribar a anar convocat amb la selecció absoluta el 2017, abans de ser descartat per entrar a la llista definitiva del Mundial de Budapest. D'altra banda, precisament el combinat estatal ve de jugar aquest cap de setmana la lligueta prèvia de la Lliga Mundial a Debrecen, Hongria. L'equip de David Martín, això sí, ja tenia plaça garantida a la superfinal. Ahir derrota per la mínima 9-8 contra la vigent campiona del món, Itàlia. Per part del combinat estatal van jugar Sergi Cabanes i Bernat Sanahuja. El tercer convocat de l'Astralpool, Edu Lorrio, no va participar. Pel que fa a la selecció femenina, amb Maika García, Judit Forca, Irene González i Laura Ester, l'equip està concentrat a les Illes Canàries. En un principi ve de compartir estada amb Rússia, però finalment, per protocol Covid, les russes van suspendre el viatge.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i aquesta prèvia de l'enfrontament entre el Sabadell i el Lugo. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.